COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sense seguretat no hi ha democràcia. És més, les dictadures se sostenen pel fals argument que ells, dictadors i autòcrates, són els garants de la seguretat. I és debatre, acordar i negociar un model de seguretat en un país un bon exercici de la democràcia, que és la seva essència, garantir drets i deures de tota la ciutadania sense excepcions. Quin ha de ser el paper de la policia i seguretat pública quan hi ha aldarulls? La paraula clau és la proporcionalitat, fàcil de dir i difícil de complir amb escenaris de màxima tensió. I la llei, sí, la llei, castiga la desproporció, l'abús de l'autoritat i els excessos d'un mal professional. Ara bé, coincidirem que la policia ha de disposar d'autoritat, no personal, sinó d'uniforme, pel que implica, ja sigui local, autonòmica o nacional. Sense el principi d'autoritat, perd la seva funció, que és garantir la seguretat pública, la de tots. Pedro Sánchez vol rebaixar el delicte de desobediència als agents, únicament una falta lleu i amb casos d'excepcionalitat, amb un pacte amb Bildu que inclou la prohibició de les pilotes de goma. Bon migdia, sóc Sergi Tor i sindicats policials consideren que la música de la nova normativa perjudica la seva feina i, per tant, la seguretat de tots i totes. Eugenio Zambrano, portaveu del sindicat CESIF de la Guàrdia Urbana de Barcelona, explica a migdia de COPE Catalunya i Andorra que aquesta nova llei pactada entre el PSOE i Bildu perjudica, segons ell, el conjunt de la ciutadania.
Cualquier democracia necesita orden. Si no hay orden, no hay democracia. Y el ciudadano necesita precisamente una policía con autoridad que pueda garantizar que puedan ejercer sus derechos constitucionales, su derecho a la libertad, a la seguridad, etcétera. Esta ley, si la modifican, será un error y lo único que va a hacer, en este caso, el gobierno, ¿vale?, es perjudicar al ciudadano porque estará debilitando el sistema público de seguridad y la policía. Las pelotas de gomas son necesarias, es un error por parte del gobierno.
Catalunya va ser pionera en la retirada de les pilotes de goma el 2014. Ara s'han retirat també les del foam més lesiu per lesions dels ulls patides per manifestants. Però els sindicats policials consideren que hi ha oportunitats, que hi ha escenaris de tanta tensió que la seva utilització signifiqui, en aquest cas, salvaguardar el que seria la seguretat pública. El PSOE parla ara d'una retirada progressiva de les pilotes de goma en l'àmbit nacional sense especificar terminis. Però Eugenio Zambrano, després de 8 anys d'Ada Colau al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona i la seva permissibilitat, Barcelona ha empitjorat en seguretat pública. El mateix Collboni ho ha dit. El mateix Salvador Illa, que ara mana el govern de la Generalitat, diu que s'ha de reforçar el paper de la policia com a garant d'aquesta seguretat. Zambrano incideix a migdia COPE en l'ambigüetat socialista. Mentre uns parlen de recuperar l'autoritat, altres, com Pedro Sánchez, ho vol rebaixar a falta lleu.
Que desde aquí, desde Cataluña, serían los primeros, ¿vale?, que tenía que decirle al señor Sánchez, oiga, no vamos bien, porque precisamente aquí estamos diciendo lo contrario en Cataluña. Tenemos que reforzar la autoridad, tenemos que darle más herramientas a la policía. O sea, en su propio partido entran en una plena contradicción.
I des del sindicat de Mossos d'Esquadra, USPAC, la crítica també és contundent. El seu portaveu, Albert Palacios, a migdia COPE Catalunya, considera que els actuals polítics que impulsen aquesta iniciativa, com PSOE i Bildu, el que no volen és a la pròpia policia.
Lamentable, és que no es porti a terme. Ja creiem que si el que volen és degradar-nos d'aquesta manera, que deixin a la policia a casa i no surti al carrer. Ja tenim una societat amb una delinqüència que cada dia va a més i volen retallar més la feina de la policia. S'acabarà sent un país que no es podrà viure. Que ens posin a instituts, que ens deixin a casa, i si no volen a la policia, que ho diguin clarament i ens quedarem a casa.
Bildu, Esquerra, PSOE, Sumar, PNV i ING han signat conjuntament la proposició de la llei, com dèiem, doncs, que s'ha registrat avui. En canvi, Junts no s'hi ha sumat, en la línia del que ja ha expressat la seva portaveu, Míriam Nogueres, que va anunciar esmenes. Amb la iniciativa registrada, i era dependent de la rapidesa del tràmit parlamentari, per la presentació d'esmenes a la proposta que, com dèiem, ja han anunciat diversos grups. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis.
Música.
I comencem pel temps. Una entrada d'aire fred ha donat a mínimes de 0 graus al Pirineu o de 1 grau al Solsonès. Ara registrem 17 graus a Lleida, 20 a Girona, 22 a Barcelona, 24 a Tarragona i 17 graus a Andorra. Fort vent, a Portbou hi ha hagut pics de més de 100 km per hora i a l'Hospitalet de l'Infant 80. Tarda avui sense canvis i cap de setmana on pugen les temperatures, especialment diumenge. Anem tot seguit al trànsit. Migdia d'aquest divendres, busquem l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, des del Servei Català de Trànsit. Doncs de moment aquesta hora va augmentant la circulació, especialment a partir del migdia de divendres. Es va notant a l'autopista AP7, a la zona de Cerdanyola, Barberà, en sentit nord, la C-17 a Parets, en sentit Barcelona, en aquest cas, o el tram afectat per obres a la C-16 a Terrassa, en sentit Manresa. També el trànsit augmenta a la C-58 d'entrada, entre Montcada, Torrebaró, aquesta zona, i a les dues rondes. De moment, la litoral, força plena, des de Zona Franca fins a Montjuïc, en sentit Besòs, més endavant també a l'altura de Bonpastor, i en sentit Llobregat, a l'altura del Fòrum. En el cas de la ronda de dalt, hi ha més trànsit, sobretot en sentit Besòs, entre Sarrià, la zona de Sant Gervasi, Vallcarca i més endavant, a l'altura d'Horta, tot això en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
18 anys es compleixen de la llei de la dependència, de la seva aprovació, i anem a posar dades actuals per tal d'explicar el context. Tots els dies, 33 catalans i catalanes dependents moren esperant rebre una ajuda. La xifra és cert, és sensiblement inferior a la de fa un any, però encara fa que Catalunya estigui a la cua de l'atenció a la dependència de tota Espanya. Un total de 12.280 persones van morir l'any passat esperant a que els fessin la valoració de reconeixement del grau de dependència o directament que els assignessin un servei o una prestació econòmica. Són dades estretes de l'últim informe de l'Observatori de la Dependència, en el que s'assegura que Catalunya és la segona comunitat que manté més dependents, hores d'ara, amb una situació d'ambigüetat. És a dir, sense atendre a tota Espanya en més del 19,4% sobre el total de les persones amb dret. Amb aquest percentatge gairebé duplica la mitjana de la resta d'Espanya, que és del 11,4. A Catalunya, com dèiem, gairebé freguem el 20%. Actualment, a Catalunya hi ha 73.838 persones dependents a l'espera d'un programa individual d'atenció o de la resolució del seu grau. Això significa que té un 25% de totes les persones en llista d'espera a Espanya. I per quin motiu hi ha aquestes dades? Doncs a Herrera en COPE Catalunya ho han preguntat a la Cinta Pascual de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. I quina és la seva resposta, Yolanda Canales?
Hores d'ara hi ha unes 200.000 persones esperant el PIA, el Pla Individual d'Atenció. Més de la meitat de les persones que estan en llista d'espera tenen més de 80 anys. Hi ha unes 17.000 en llista d'espera per accedir a una plaça pública o una residència i més de 6.000 per accedir a un centre de dia. Alguna cosa no acaba de funcionar 18 anys després de l'entrada en vigor de la Llei de la Dependència. Ara bé, la presidenta de l'ACRA, Cinta Pascual, diu que des del primer moment que es va aprovar ja va advertir que naixia coixa, entre altres qüestions, per la falta de partida pressupostària.
Què farem? Com finançarem aquesta llei? Perquè ja naixia amb una partida que no hi era a cap lloc, que era la partida pressupostària. I a mi, com tota la vida, crec que quan no hi posem diners de com, quan valdrà això, qui ho pagarà, com ho pagarà, doncs lògicament ja naix coixa la llei, no?
Evidentment s'ha millorat molt. Els recursos per a les persones dependents hi són, però Pascual destaca que calen molt més recursos, més finançament, tot i que el problema principal, diu, és la falta de personal.
Tots teníem clar que estava molt bé perquè venia tota aquesta quantitat de gent gran que necessita recursos i que, per tant, aquests recursos hi són, hi estan, i crec que això és molt important. De persones grans n'hi ha moltes i necessitat que aquestes persones les cuidem també. Però jo crec que si a tot això, que són dades molt bèsties i que falten molts de recursos, però sobretot és un tema de finançament, jo crec que el És el que en aquests moments ens està fent mal, no tenim gent per treballar.
I per què falta personal? Entre altres coses, pel salari, pel sou. Les persones que treballen a l'àmbit sociosanitari poden cobrar fins a un 30% menys que una persona que treballa a l'àmbit de la salut i fent la mateixa feina.
Els diners ens ajudarien a tenir un conveni millor, un conveni que en aquests moments hi ha un 30-35% de diferència en el conveni de salut. Una mateixa figura professional. Jo sempre dic que la gent que els donen una plaça per treballar a l'hospital d'auxiliars de clínica, auxiliars de geriatria, perquè han de treballar a casa nostra. Són veritables, els hauríem de posar una catifa vermella.
Per això, la Cinta Pasqual demana a les administracions que es posin les piles, que destinin més diners als pressupostos del proper any a la dependència, per tal de solucionar aquest desfase, perquè la situació pot anar pitjor.
I anem als autèntics protagonistes, com són els familiars dels afectats. I saludem aquí a migdia a COPE a Montse Arús, la mare del Pol, veïna de Barcelona, ara viu a Sant Joan Despí, que està cobrant, en aquest cas, la dependència, però que és absolutament insuficient davant de la realitat en diària. Montse, benvinguda a migdia COPE Catalunya i bona tarda.
Bona tarda i gràcies per donar-nos a veu.
Primer de tot, quina és la història mèdica del teu fill, del Pol?
Doncs el Pol és un noi de 26 anys, el nostre fill, amb paràlisi cerebral, i degut a la paràlisi cerebral, doncs les malalties de tetraplegia espàstica i el que correspon a una paràlisi cerebral amb un grau de dependència del 99%.
I a hores d'ara, l'aplicació de la llei de la dependència, passat uns anys, tu com l'analitzes?
A veure, l'analitzo. Nosaltres vam tindre la gran sort de que quan es va crear la llei de la dependència, el Pol era petit, i el viure a una població, a Barcelona, però amb una població que és Sant Joan d'Espí, doncs va ser ràpid el diagnòstic del Pol i de seguida li van concedir. Mentre són nens i tenen els han concedit la dependència, no hi ha problema. A la que es fan adolescents, doncs s'ha de reorganitzar l'import que percebeixes de la dependència, i aleshores ara s'ha convertit en 32 hores setmanals d'una persona que ve a domicili de dilluns a divendres. 32 hores mensuals d'una persona que equival a una hora al dia de dilluns a divendres. Aquest és l'ajut que tenim, perquè l'altra part de la dependència se suposa que, bueno, se suposa no, és una realitat que es destina als centres a on portes els teus fills o els teus familiars. En aquest cas, nosaltres, a un centre de dia, Esclat 2, que està al Guinardó.
I a nivell econòmic, hores d'ara, quina és la prestació que cobres per part de la llei de la dependència?
No, a partir d'ara no és de la llei de la dependència, és la pensió de protecció familiar que ve de la Seguretat Social, i són 705 euros amb 80 euros mensuals. No arriba ni menys del salari mínim interprofessional, i són adolescents que necessiten, lògicament, per molt que tingui un centre de dia que aporta la llei de la dependència, no podria fer ni una sola activitat. En resum, li queden al Pol per viure 300 euros mensuals, dels quals, lògicament, si són famílies com nosaltres, que encara estem en condicions de poder treballar perquè tenim 60 anys, necessites alguna persona que quan arriben del centre aquests nois, sobre les 5 de la tarda, et pugui cuidar el Pol i tens que pagar un altre sou. Sí. Per tant, la nostra economia és inviable, o sigui, l'economia del Pol és fem el que podem, com totes les famílies.
Sí, s'ha complert 18 anys de la llei de la dependència. Tu consideres, en aquest cas, com a protagonista directa de la llei, que se l'hauria de donar, en aquest cas, una nova volta? És a dir, que s'hauria de reformar i s'hauria d'adequar a la realitat actual?
Sí, clar, s'hauria de donar una nova volta i adequar l'actualitat que estem, però no ara, sinó ja fa 18 anys enrere, des d'un primer moment, i no és només la llei de la dependència, és que és tot regulat, o sigui, totes les lleis estatals regulades per aquest tema. O sigui, no tens cap tipus d'ajut. No tenen dret a tindre una pensió d'incapacitat o d'invalidesa. Ells no tenen res. Aleshores, crec que és la llei de la dependència i les lleis que estan regulades per tothom.
Montse, gràcies per aquest testimoni a migdia COPE Catalunya. Una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies pel vostre interès.
Por eso piensa que soy un sueño. Sueña que pienso, manda un beso, llámame un día de esto. Estoy en el metro sin cobertura.
I de la llei de la dependència, dels seus 18 anys, de les millores que reclamen els afectats, continuem parlant amb un tema de salut, perquè hores d'ara la Conselleria de Salut del Govern de la Generalitat està fent una crida a vacunar contra la polio als nens i nenes d'entre 6 i 8 anys que no han estat immunitzats. La crida es fa després que s'hagi detectat el virus a les aigües residuals de l'estació depuradora del Besòs, tot i que no hi ha cap mena d'afectació a l'aigua de boca, segons el propi informe de salut. Mentre el Govern de la Generalitat investiga si hi ha persones infectades d'una malaltia que fa anys havia quedat ja erradicada a Catalunya i a Espanya, nosaltres ens hem preguntat a les conseqüències que poden tenir nens i nenes no vacunades de la polio, Mar Puerto.
La majoria dels infants reben les 4 dosis de la vacuna de la polio als 2 mesos, als 4 mesos, als 6 mesos i als 6 anys. La cobertura a Barcelona és molt alta, superior al 80%, i per això, abans de res, els experts volen tranquil·litzar la població sobre aquesta qüestió. Ara bé, és important la vacunació, tal com ens ha explicat la coordinadora de la Unitat de Malalties Importades de l'Hospital del Mar, cap de secció de malalties infeccioses i també metgessa adjunta, la doctora Judit Villar, per tal de poder evitar ensurts.
Es pot donar un quadre de febre, malestar general o pràcticament res, però en aquest 1% pues, podria donar afectació neurològica en aquest sentit, no?, d'afectació motora, i podria deixar seqüeles, i per això s'ha de reforçar la vacunació. Sí, perquè és molt raro, però podria ocorrir.
La malaltia està pràcticament erradicada a tot el món, excepte els països amb problemes de vacunació per conflictes interns o desastres naturals, i la infecció per poliovirus es transmet a través del contacte amb aigua o aliments contaminats per femtes.
És un virus que afecta sobretot a les persones, a l'ésser humà, i que ha costat molt d'erradicar, s'ha pogut erradicar gràcies a la vacunació. És un virus que va fer molts brots al llarg de la humanitat i que es transmet per contagi fecal oral, que diem, o sigui, per ingesta, bàsicament, afecta el tub digestiu, i el 99% de les infeccions habitualment són asimptomàtiques, però en un 1% el virus el que fa és que pot anar al sistema nerviós central, i el que fa és afectar a el que diem la motoneurona i donar diferents tipus d'alteracions motores, tipus des d'una paràlisi menor, reversible, a lesions més greus que també quedaran seqüeles.
Per tant, un virus que per norma general és asimptomàtic i que pot afectar de la mateixa manera a adults, però encara és molt més estrany.
Gràcies, Mar. Continua aquí entre nosaltres, perquè ara anem a la publicitat i possiblement ens expliques què està passant, doncs, amb els veïns que llancen, en aquest cas, un SOS de 5 edificis propietat de l'Hospital Clínic, i que d'aquí uns dies es podrien posar a subhasta. Parlarem, doncs, d'aquest tema urbanístic de la ciutat de Barcelona després d'aquests consells publicitaris.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¿Mejor que Juernes?
Mejor.
¿Y que Beroño?
Mejor todavía.
¿En serio?
Así es. La mejor unión de todas es cuando juntas tus seguros de coche y hogar con Línea Directa. Te ahorras un buen dinero y además te regalan la garantía de protección por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Me voy por el campo, que sé que siempre...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el salmón pieza 2-3 kilos a 7,99 euros el kilo. Hasta el 6 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900 37 3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que estudiarà la possibilitat d'exercir el dret de compra per tanteig de les 5 finques, amb la qual viuen gairebé un centenar de famílies que l'Hospital Clínic subhastarà. Té previst fer-ho el pròxim 8 d'octubre, és a dir, la setmana que ve. L'anunci l'ha fet la tinent d'alcalde, Laia Bonet, després de que el sindicat de llogaters, veïns de l'immoble i veïnes i fins i tot treballadors i treballadores del clínic han demanat que s'aturi la subhasta i que no es vengui patrimoni públic, Mar Puerto.
Sí, el sindicat considera la Generalitat responsable en tant que forma part del Consorci del Clínic i veu incoherent vendre's patrimoni públic alhora que es vol augmentar el parc públic d'habitatge per altres vies. Així s'ha expressat el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, a les portes del Clínic i al costat de veïns de les finques afectades i treballadors de l'hospital que els donen suport.
El paper de la Generalitat és responsable perquè és responsable d'aquest consorci públic i, a més, és absolutament incoherent. Una Generalitat que anuncia la seva intenció d'augmentar el parc públic d'habitatge i alhora es ven patrimoni públic com són aquests, aquests edificis.
La situació, ha denunciat Aragonès, s'emmarca en un context general d'especulació, pujada de lloguers i operacions que han expulsat centenars de veïns. Ha esmentat que ja fa temps que el clínic no està renovant alguns contractes de lloguer perquè està preveient l'operació i buscant el màxim benefici i volen que la Generalitat aturi aquesta subhasta que consideren una amenaça.
Exigim a la Generalitat que aturi immediatament aquesta subhasta, que eviti que aquests pisos que són de propietat pública acabin en mans privades amb l'enorme risc, com hem explicat, per l'expulsió del veïnat, i si no és així, com hem fet tantes altres vegades, serà el veïnat organitzat i el sindicat qui aturi aquesta operació. Ens plantarem perquè aquesta subhasta no es doni i per evitar de totes l'expulsió del veïnat.
D'altra banda, fons del clínic han donat per fet que l'operació es farà. Han indicat que quan es faci, els llogaters no perdran els seus drets per llei i que s'hauran de mantenir les condicions del contracte. A més, fons del Departament de Territori també han indicat que s'està parlant amb l'Ajuntament de Barcelona per estudiar possibles solucions.
El debat ja és damunt de la taula. Pot un treballador o treballadora retornar i incorporar-se a la feina tot i estar de baixa mèdica? És un debat que ha plantejat la ministra de Seguretat Social, Elma Sainz, al dir ahir que en casos individuals sí que podria tornar i que fins i tot podria arribar a ser útil per la seva recuperació, tornar unes hores a la feina, doncs, per sentir-se útil, per sentir-se actiu. És ben cert que cada feina és ben diferent. No és el mateix treballar, per exemple, de periodista, que, per exemple, exercir una feina que requereix un esforç físic. Aquesta proposta de la ministra de Seguretat Social, Elma Sainz, ràpidament va ser desmentida per la vicepresidenta Yolanda Díaz de Sumar, la qual assegura que no es tocarà ni una coma de l'actual normativa de les baixes laborals. Però la proposta de la ministra fomenta el treball i està absolutament d'acord respecte a aquesta reforma. El president de la patronal, Josep Sánchez Lliure, ha evitat a concretar com s'hauria de desplegar la proposta, ja que aquestes qüestions s'han de tractar i s'han de debatre al dins del Consell de Diàleg Social. Però pel dirigent de la patronal, la mesura pot ser bona i també pot reduir l'absentisme.
Permetran, doncs, també que totes aquelles persones que tinguin pluriempleo, que tinguin dos o tres treballs, que algunes de les quals pugui, doncs, ser compatible amb poder continuar treballant. Des d'aquest punt de vista, pensem que això també permetrà reduir l'absentisme laboral al nostre país.
El debat ja és públic, l'ha obert el mateix govern, tot i el desmentit, com dèiem, de la pròpia vicepresidenta. Entre les ministres no s'entenen. Amb una trobada en mitjans, Sánchez Lliure sí que ha volgut ressaltar que amb la reforma es comptabilitzaria el tractament de les malalties amb una incorporació progressiva a la feina i, sobretot, les pimes en sortirien beneficiades. I avui a COPE Catalunya i Andorra estem explicant que un pot ser propietari d'un castell, sí. A Catalunya n'hi ha 50 que es poden comprar per viure-ho o bé per utilitzar-se com a seu corporativa. N'hi ha a les quatre províncies i tots tenen un preu aproximat entre 1,5 milions d'euros cap amunt. Normalment, qui compra un castell té diners per a mantenir-ho. El problema sol ser aquells que per llinatge ho reben en herència i no volen ni sentir-ne parlar, no? I a vegades les despeses són molt importants. La compravenda és una de les vies pels quals antics castells en mans de particulars reben una segona vida, com és el cas del nou propietari d'un castell que, sense voler donar la seva identitat, ens ha explicat què és el que vol fer i per què. El Ricard Álvarez avui l'ha convidat a Herrera en COPE Catalunya i Andorra.
I és que comprar un castell pot semblar un repte molt poc assequible i, de fet, és difícil pels preus dels que podem arribar a parlar, però al cap i a la fi es tracta d'una compra-venda més o menys normal. El nostre convidat ens ha explicat que ell li va comprar un nord-americà que alhora ja l'havia heretat del seu avi.
Però el propietari, l'antic propietari, era un americà. L'americà ho va comprar a la iglesia molt aviat, eh? O sigui, concretament va ser el seu avi el que va comprar el castell.
I un cop ja tens la propietat és quan comença la feina de veritat. Per a què la vols fer servir? Per viure? Per convertir-lo en un hotel? Per events? Sigui el que sigui, t'hauràs de posar amb el tema de la rehabilitació. I això sí que comporta tràmits molt diferents depenent de l'ús final. En el cas que ens han explicat avui, el que tenien clar era que no el destinarien a la seva vivenda principal.
Per viure no, indudablement, perquè no reunia les condicions, ni molt menys. Es va tindre que invertir molts per adequar-lo. Hotel, realment, hi ha dos tipus de castells per fer la valoració. Uns, el que estan a l'interior, tenen menys problemes, però hi ha castells que estan a la vora del mar. I això comporta uns problemes enormes, multiplicats per 4 o per 5. Doncs la idea va ser dedicar-lo, reestructurar-lo, reformar-lo i dedicar-lo per a eventos.
Aquestes edificacions són patrimoni sense cap mena de dubte. Ara bé, el pas del temps també es deixa notar. Els propietaris es queixen que l'administració pública no ajuda a mantenir viu aquest patrimoni.
No, la veritat és que no. Al revés, avui en dia està molt de moda tot el tema fotovoltaic per l'energia, etcètera, etcètera, i tots són impediments. I jo l'entenc, perquè no pots empitjorar la imatge que dones amb unes instal·lacions d'aquest tipus. Però recolzament econòmic, cap ni un,
I en l'àmbit nacional s'estan produint cada cop més vendes passant a mans privades i sempre acaba sorgint la pregunta de si hauria de ser aquest el camí per garantir la preservació d'aquestes joies patrimonials.
I al migdia, a COPE, marxem cap a Manresa, ens espera Jairo Nieto, que és el director de l'empresa Construccions 360 Plus, que es dedica a la rehabilitació d'edificis històrics de patrimoni. Jairo, benvingut i bon migdia.
Hola, bon dia, què tal?
Bé, la meva primera pregunta potser és molt simple, Però com es fa una rehabilitació de patrimoni? Perquè fàcil no és, no és un pis i una vivenda com la que podem tenir qualsevol particular. És a dir, com s'inicia quan es va amb una obra de, a vegades que pot ser de segles d'antiguitat?
La veritat és que són obres molt particulars, és diferent que rehabilita un edifici, per exemple, nosaltres que hi hem tingut 30 o 50 anys, són edificis amb una sèrie de característiques, principalment sobretot a nivell de patologies. Habitualment la rehabilitació patrimonial, com bé has comentat, són edificis o construccions fetes de fa bastants segles i per tant, durant el transcurs dels anys, doncs han patit bastants problemes i això ha acabat patint doncs, patologies que són les primeres que hem d'encarar. O sigui, per tant, sempre, o nosaltres el que creiem, evidentment, això sempre hi ha un equip a darrere d'enginyers, d'arquitectes, que els deu contractar directament la propietat, i en aquest cas el que es dissenya és un projecte. En aquest projecte, doncs, diguem-ne que depenent del grau d'intervenció, doncs habitualment el que fem és atacar, si és necessari, doncs, tota la part estructural per donar-li consolidació a l'edifici, per donar-li solidesa, i a partir d'aquí doncs, aniríem tractant totes les... dels elements que siguin necessaris doncs, per garantir doncs, ja sigui la part diguem-ne, ornamental, estètica de l'edifici, com pot ser, evidentment, si s'escau, perquè moltes vegades aquestes rehabilitacions també hi ha canvis d'usos, jo no sé, es podria fer una fàbrica del segle XIX doncs, que es pugui transformar en habitatge. Això, per
suposo que un dels objectius sempre d'una rehabilitació d'un edifici històric és mantenir la idea del creador, a vegades també aportant nous materials, no? Però mantenir sobretot aquesta creativitat del seu autor. Quan hi ha a vegades desperfectes per l'erosió del temps, dels segles, en algun patrimoni, és millor no rehabilitar-lo i continuar, tot i que pugui estar en aquest cas amb algun desperfecte? És a dir, rehabilitar sempre tu creus que és la millor opció o depèn evidentment de cada monument?
Evidentment, o sigui, jo crec que en primer lloc hi ha una part jo crec que de coneixement històric del context, vull dir que si realment és un edifici que val la pena rehabilitar, doncs evidentment s'ha de fer, o sigui, no tot ha de ser rehabilitable. O sigui, hi ha edificis que sí que realment tenen un valor històric i són aquells que s'han de fer. Evidentment, de fet, hi ha diferents corrents, o sigui, hi ha corrents en les quals, diguem-ne que la part més important de tot aquesta, del que comentaves, és quan jo parlava de patologies o de problemes que hagi tingut aquest no sé, anem a posar en l'església, doncs clar, el que ens interessa és consolidar-lo i que no vagi a més. No vagi a més i consolidar que no sigui un risc. I això ha d'estar visitat per unes persones, perquè ha de ser un espai visitable, podríem dir, doncs clar, això ha de garantir doncs, que no sigui un risc per les persones si realment s'ha de posar en ús. Clar, hem de tenir en compte que també hi ha edificis que estan en molt mal estat, amb la qual cosa la intervenció normalment acaba sent una preservació del que hi ha, no, del que està actualment, perquè no es vagi deteriorant més. Normalment el que es fa són diguem-ne, no fa elements substitutoris, sinó el que farien seria preservar el que tenim, i moltes vegades es fan construccions amb construcció actual, amb construcció de, diguem-ne, nova, no? amb com es construeix ara, amb formigó o amb ferro, això, diguem-ne, per complementar doncs, els que s'hi pot donar amb aquest edifici.
I ja per acabar, són rehabilitacions costoses, la majoria d'edificis històrics pertanyen a la pròpia administració, ja sigui la local, la catalana o la nacional. Quin és, creus tu, que ha de ser el paper de les administracions en el manteniment del patrimoni?
Vull dir, és imprescindible, vull dir, el que hem de tenir en compte que o sigui, nosaltres com a cultura, diguem-ne, occidental, rica en història, doncs tenim segles d'edificis, segles de construccions que són importants i que ens diuen com són, el que hem fet, no? I llavors el que ens delimiten, diguem-ne, culturalment, el que jo crec és que, evidentment, l'administració pública, que és qui pot, que té els recursos per fer-ho, és el que ha de dotar, doncs, que la resta, que la resta de la gent, de l'habitants d'una entitat, doncs que pugui gaudir precisament d'aquestes històries, no? És important, imprescindible.
I doncs hi ha el retorn turístic, no? D'un edifici, a vegades, quan es rehabilita, també hi ha el retorn per la ciutat i també hi ha una major identificació, evidentment, de la ciutat amb un edifici que, al cap i a la fi, és la seva història. No tenim temps per res més amb aquesta interessant entrevista de Jairo Nieto, el director de Construccions 360 Plus de Manresa, però sens dubte que és un treball molt especial, molt específic, que requereix uns grans coneixements com és la salvaguarda del nostre patrimoni. Jairo, gràcies per estar aquí al migdia de Cope Catalunya i Andorra i molt bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies, Sergi, per tocar-nos i res. Bona tarda.
I entrem ja tot seguit en clau política, perquè el grup de Vox al Parlament de Catalunya ha avançat les propostes de resolució que presentaran en el debat de política general que comença aquest pròxim dimarts. El portaveu de la formació, Ignacio Garriga, ha aprofitat la presentació per denunciar el bloqueig que per sistema es fan a totes les iniciatives que presenten Yolanda Canales.
De fet, la mesa del Parlament la passada legislatura no va tramitar cap de les proposicions de llei que va presentar Vox, en total una trentena. Entre elles estem parlant la que demana que retiri els privilegis als presidents de la Generalitat. Altres fan referència a educació, com eliminar la zonificació a l'hora d'escollir escola. Però també n'hi ha d'altres proposicions on es demanaven la supressió de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern o de les delegacions de la Generalitat a l'exterior. Però cap va passar el filtre de la Junta de Portaveus. La formació va demanar explicacions a la mesa, amb majoria independentista, però aquest òrgan va respondre que la Junta és sobirana per decidir l'ordre del dia, encara que des de Vox consideren que la mesa sí pot fer complir el reglament. El líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, diu que és un criteri sectari. Recorda també que va portar aquesta qüestió al Tribunal Constitucional, però encara no ho ha resolt.
Con todos, es decir, esa mesa del Parlament y con Arra igual. Es decir, no hubo ningún proyecto de ley que permitieran que Vox pudiera defender en la Cámara catalana. Por supuesto, nosotros presentamos el pertinente recurso y aún estamos esperando que se resuelva. Seguramente no lo resuelven porque se va a evidenciar que eso es un ataque flagrante contra los derechos de representatividad política de muchos catalanes.
I una altra mostra del cordó sanitari a Vox. Tenint en compte el reglament del Parlament, li correspon al grup la presidència de dues comissions. I, efectivament, les té. Però quines? Les dues úniques que encara no s'han convocat i que gairebé mai es reuneixen. La de textos consolidats i les de peticions.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún. Claro. Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora al millor preu.
I a les 3 i 5 arriba Esports Cope amb Joan Ballori. Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Torna una nova jornada apassionant, com sempre, de Lliga.
Sí, la novena jornada del campionat. A més, és l'última abans d'una nova aturada per partits de seleccions. Diumenge a la tarda jugarà el seu partit al Barça, al camp de l'Alavés. Demà a les 9 de la nit tenim un interessant Real Madrid-Villarreal. És segon classificat contra tercer. I també interessant el partit de diumenge a la nit entre la Real Societat i l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol jugarà el seu partit demà a les dues, rebrà el Mallorca amb les baixes de Puado i Cabrera i amb el morbo del retorn a l'estadi de Cornellà al Prat de Darder. El Girona, per la seva part, rebrà diumenge a les dues a Montilivi l'Atlètic Club de Bilbao. Acabem de conèixer fa uns minuts que Sigankov estarà finalment unes 5 setmanes de baixa. Hem conegut també aquest matí la llista de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, pels propers partits de la selecció espanyola contra Dinamarca i Sèrbia. Del Barça estan Cubarsí, Yamal, Pedri i Ferran Torres. I al marge del futbol, Sergi, en bàsquet, derrota del Barça en la seva estrena a l'Eurolliga, 74-67 a la pista del Zalgiris. I notícia d'última hora, a la Copa Amèrica de Vela, ja sabem que Ineos serà el finalista de la Copa Amèrica de Vela contra New Zealand. Acaba de guanyar-li a l'Una Rosa la Copa Louis Vuitton per 7 regates a 4.
Molt bé, no marxis gaire lluny, que en 7 minuts t'escoltem.
Per què em quedo, Sergi?
Perquè ara arriba Línia COPE, a les 3 l'inici de Pilar García Muñiz, a 3 i 5 Esports COPE, en Joan Ballori, aquí a COPE.